Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que el meló Yubari King, més enllà de ser una de les fruites més costoses del món, s'ha convertit en un símbol d'estatus que es cultiva a la petita ciutat de Yubari, a Hokkaido, a Japó? Es sol vendre per $200 la unitat, però fins i tot se n'han arribat a subhastar per $18,000.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes. Quin pica-pica que us preparem. Des del celler Rim a l'Empordà i de l'Olivar d'en Jan, en Jordi ens té preparat un tastet de poesia fantàstic. L'Imma Puigcorbé, la nostra veterinària de confiança, ja té el tuit preparat. Descobrirem i cuinarem amb un formatge artesà català. I també sabrem qui vindrà avui al nostre Bocato di Cardinale. En Quim Mates, el nostre cuiner més fantàstic, ens porta una bona cassola. I algú, qui serà avui que ens omplirà la guia Virgínies de la cuina catalana? El reportatge? Ui, avui un reportatge d'alta volada. Acabarem amb unes postres fantàstiques de les Terroeles. I la cita final per acabar de fer una bona migdiada al punt. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I tornem a tenir aquí a la Su Moya, una dona que de dones i gastronomia en sap un niu. Su, què tal, com estem?
Molt bé, Pep.
Avui ens portes un terremol... Abans vaig dir fa uns dies un terratrèmol de Sants. Avui et dic un terratrèmol de l'Eixample, no?
Exactament. Avui vinc a parlar de la Carlota Claver.
La Carlota Claver, quina dona i quina cuina que té en el seu restaurant. Qui és la Carlota Claver? A veure.
Bueno, la Carlota és de les cuineres que porten l'ofici a la sang. Està criada o criada entre olles i fogons, primer a casa seva i des dels 15 anys al restaurant familiar Alba París. És avui una de les chefs que lidera el moviment femení gastronòmic reivindicant la importància del paper de les dones a la cuina, però d'una manera natural. Com a natura és el seu creixement com a chef. Primer a les cuines del grup Alba, com hem dit, i posteriorment a la Carlota i finalment al seu propi projecte, La Gourmanda, que lidera amb el seu company, l'Ignasi Céspedes. La Gourmanda és un restaurant on es professa l'alta cuina, arrelada a la tradició molt tècnica i amb tocs de modernitat i alguns ingredients poc forans. Tot amb aquesta naturalitat tan pròpia d'aquesta chef, que confessa i demostra el seu respecte absolut cap als productes de proximitat i la cercla per a una oferta gastronòmica saludable.
Ui, la Carlota, com es menja a la Gourmanda. I, escolta'm, a mi m'agrada perquè és d'aquells llocs on tu saps que a la cuina hi ha una dona. I això no ho dic amb cap, diguem-ne, ànim de diferenciar, eh? Tu veus a vegades allò, dius, això, aquí hi ha una dona amb sentiment a darrere.
Sí, és que això és jo crec que és la sensibilitat, però, bueno, els homes també tenen el seu, eh? O sigui, no, aquí...
Sí, però a vegades som... És diferent, no?
Però és diferent. Jo crec que nosaltres portem aquesta cosa de mare, siguem mares o no, aquesta cosa, no, de dona, que li donem aquesta sensibilitat i aquest toc, no, aquest toque femenino, que jo crec que es nota, el carinyo, no sé.
Saps què farem un dia? Hi ha una dona que encara no me l'has portat i que de fet tenim molts dies per portar, eh? Però n'hi ha una que me l'has de portar un dia.
Val, perfecte.
Saps com es diu?
Pues no ho sé, digues.
Su Moya.
Gràcies.
Gràcies, Su.
Gràcies.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular. L'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Ahir va néixer el primer cabrit de raça catalana a casa. Un par sense assistència, un cabrit gros i eixerit, i que ha mamat sol. Primera cria i la cabra se l'estima, no l'ha deixat de banda. Una raça adaptada al medi i de fàcil maneig, i pensar que va estar a punt de desaparèixer.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Andrés Torres, cuiner i propietari de Casa Nova. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Per esmorzar, dolç o salat?
Salat.
Sí? Què t'hi va, Andrés?
Para mí, por ejemplo, un jamoncito bueno con pan con tomate me vuelve loco. Incluso huevos fritos con sal y vinagre.
¿Y vinagre?
Siempre, de toda la vida.
¿Del mar?
Del mar, el marisco. Me encanta. Unas buenas gambas, incluso mejillones, unas buenas almejas, todo lo que sea marisco. Que luego lo acabo pagando con la gota, pero soy consciente, no me importa.
¿Y de la tierra?
De la tierra, sabes que me gusta mucho una buena ensalada con cebolla y un buen tomate, que ya hay muy pocos.
¿Quién es el teu plat preferit a la hora de sopar?
Bueno, pues me gusta mucho la comida japonesa. Me encanta, vas picando, no te llena y me hace muy feliz.
¿Un vici culinari que puguis explicar?
Pues, aunque parezca raro, me he llegado a comer que me gusta mucho, mucho. Es un bocadillo de espárragos con mantequilla.
¿Verds o blancs?
Verdes, riquísimos.
¿Quin utensili de la cuina no podries estar sense ell?
Obviamente el cuchillo. El resto puedo cocinar con lo que haga falta, con lo que me encuentre, pero un cuchillo sí que necesito.
¿Un sabor o aroma de la teva infancia?
Aroma, el jazmín. Me encanta el jazmín y me gustaría utilizarlo en cocina.
¿Quan no treballes, vas a dinar a...?
Pues voy a un sitio que me encanta, de mi amigo Rafa, el Gresca. Un restaurante maravilloso que hay en Barcelona y que invito a todo el mundo a que vaya a conocer.
¿Quién es el teu bocato di cardinale?
Uf, uno que me guste mucho. Para mí, y me lo comería a cualquier hora del día o de la noche, es unos buenos huevos fritos, bien hechos, con poco aceite y con unas buenas patatas fritas, hervidas poco a poco y luego con un punto fuerte de fuego.
¿Y un producto que no soportes?
Pues cierto. Alguna comida, como por ejemplo cerebros, lenguas, esto me cuesta más. Aunque me lo comería, pero me cuesta más.
Y para acabar, ¿tofu o costillas a la brasa?
Yo sé que todo el mundo te va a decir que costillas. Yo te voy a decir que tofu con costillas.
Proteína y proteína aquí, ¿eh?
Efectivamente. Y eso está bueno, seguro.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I ja tenim la cassola al foc, Quim, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, home, avui et veig bé, eh?
Ah, molt bé, gràcies.
No sé si vas anar a jugar al tennis ahir i avui et veig en forma.
Demà hi vaig.
Demà et toca?
Sí.
Molt bé, molt bé. què farem avui?
Mira, avui podríem fer uns fesols amb cloïsses.
Oh, que bons, m'encanta.
Sí,
tu.
També és un platet molt, molt ràpid de fer, queda perfecte.
A veure, com ho farem, això?
Podríem fer una picada de julivert.
Sí.
Un cop la tenim preparada, agafem la cassola amb un bon raig d'oli d'oliva, el fem ja escalfar una mica i ja li tirem l'all i julivert Però res, poca estona, eh? Allò, un minutet, pim-pam, i ja està. I tot seguit ja hi podem posar-hi els fesols i el fumet.
Sí, tenim l'all i julivert a la cassola amb un raig d'oli, allò que només s'escalfi, una miqueta de sofregit de ceba, pim-pam, el fesols, el fumet de peix,
també,
arrencar el bull.
Que estigui una estona fent el xup-xup.
Un minutet, dos.
Res, poca estona. I després ja hi podem afegir-hi les cluïses.
Directes.
Sí, tal qual.
Allò tapat, que arrenqui el bull.
Tapar una estoneta i de seguida queda... Perquè res, són 3 o 4 minuts i ja les tenim cuites.
Això si en fas per poca quantitat, molt bé, però si en fos per 15 o 20...
Ah, cap problema.
I n'hi ha una d'aquestes que té sorra, ja l'hem fotuda,
Després sí, després ja podem llançar-ho tot.
Clar, llavors el que podríem fer, per exemple, si n'hem de fer per molta quantitat, seria agafar i diguem-ne, i coure, obrir les cloïses per separat, no?
Sempre és millor, jo sempre prefereixo pràcticament fer-ho així, sigui la quantitat que sigui, per evitar aquest problema.
Escolta, i una miqueta de ioli negat aquí?
Això sempre, aquí.
Que va, no sé si va pel cor la ioli negat.
Sí, va perfecte, eh? Sí. L'all és molt saludable.
Ja li direm algun dia, trucarem alguna metgessa a veure
segur que sí.
Això que diuen de l'all.
All i oli, sí, tot és molt bo.
Doncs escolta, fantàstic aquestes mongetes del ganxet amb cloïses, que a més un plat, com dius tu, fàcil, ràpid, i escolta'm, es menja sol això, eh?
De primer nivell.
No necessites perfecte. Ni cullera, ja pots agafar la...
Quasi que no.
La clova de la cloïsa per fer-la servir de
tal
cullera.
Qual. Sí, i tant.
Moltes gràcies, Quim Mates.
Apa, adéu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I quan arriba aquest moment, és el moment d'obrir la nostra guia Virgínies de la cuina catalana. I avui, a punt, amb exclusiu directe, en Jordi Ávila. Què tal, Jordi?
Pep, mira, acabo d'arribar atrafegat, perquè sabia que feia tard, però escolta'm...
Tu sempre a l'entrada a Barcelona, sempre allò derrapant, eh?
Derrapant, el DNI, abans no marxi, el tenen a la porta, eh? No me'l deixi aquí, que em faria un enrenou ara.
El senyor de la barba, ja li direm.
Vale. Escolta'm una cosa, avui viatjarem... Jo he viatjat fins aquí, però per explicar-te que has de venir a Celrà.
Celrà?
Has de venir a Celrà. Jo sé que l'havíem anomenat en alguna altra guia Virgínies, però l'hem de tornar a anomenar, que és el Nimo de Celrà. Per què? Perquè són d'aquests llocs que cada pas endavant que fan, el fan per millorar i per oferir una bona oferta gastronòmica. Quan jo vaig parlar per primera vegada del Nimo de Celrà, era un local de vins, copes i embotit.
A veure...
Escolta'm, ara... Han començat a fer coses de cuina, han reformat la cuina. Això era una antiga carnisseria de Celrà, de la família, dels avis d'en Ferran Guillaumes, i ara comença a tenir una certa activitat gastronòmica aquell local, al carrer Major, número 1, barri vell de Celrà. Ara, els que ens esteu escoltant, que hi ha molts que passeu per Celrà i només coneixeu la carretera. I quan...
Va, hi ha molta gent que només coneix Celrà, saps per què, no? Perquè és el diumenge, no? El diumenge s'hi fa aquell mercat de coses de segona mà.
Els brocanters, la gent només coneix aquell tall de carretera, o una de dos, perquè va cap a la zona de Torroella, de Montgrí i tot això, i ens coneixen de passada, que no paren ni a comprar pa. Escolteu, pareu a comprar pa al poble també, ja que ens critiqueu perquè digueu que no som un poble maco. No, pareu, entreu al barri vell i veureu que té un cert encant al Rau. I escolteu-me, no, si només coneixeu la carretera, què voleu?
Imagina que passin per la variant aquella del polígon.
Exacte, ja només coneixerien el polígon. No, pareu a Celrà, pareu al barri vell i escolteu, visita obligada al Nimo, on té una oferta gastronòmica cada vegada més acurada, petita carta, molts foracartes també. M'encanten aquests locals que fan servir els foracartes. Cada vegada sóc més habitual a llocs on fan servir els foracartes, perquè això vol dir una qüestió, que han trobat un bon producte que en ell els hi motivava cuinar, que té una certa frescura, o que han tingut una certa inquietud, o com és en el cas del Nimo, ells tenen una cuina molt petita i fan croquetes les que bonament poden. I quan s'han acabat, s'han acabat. La setmana vinent en farem més. Jordi, tenim uns baos farcits de galta de porc, tal, i està rostida aquesta galta de porc com ho feia la nostra iaia. Fantàstic, hi ha els que hi ha. I això m'agrada, aquests petits locals on hi ha aquesta oferta gastronòmica tan petitona, tan acuradeta, i moltes vegades és per una raó d'espai que fan això. Però té el seu encant. I allà, saps aquests llocs on és un punt de trobada? On vas sol, Pep, i acabes abraçat a tres o quatre persones?
I això a tu costa bo, Jordi.
És veritat, jo sóc molt carinyós, però sí que és veritat que aquell moment de compartir, aquella hora de vermut, aquella hora de copa de cava, aquella copa de vi que puguis fer en un local a les 7-8 del vespre, nosaltres hem agafat el ritual, i això és una intimitat, però bueno, és una intimitat que es pot explicar. Nosaltres el divendres, al vespre, o sigui que és fàcil trobar-me, ja sabeu on em trobareu un divendres al vespre, si sóc per la zona de casa, a Celrà, a les 8 del vespre en trobareu el Nimo, amb una copeta de cava i compartint darrere amb la gent del poble, que això és fantàstic.
Això, les bombolles ja ho sabem que t'agraden aquí a la fonda.
Sí, home, jo sóc un home de bombolles. Les bombolles és realment per mi els escumosos, els caves, els corpinats. És una bona, molt bona manera d'acabar la setmana i de començar el cap de setmana. I per mi és una de les coses que tant li va bé una croqueta com una anxova, tant li va bé com un tall de formatge d'en Manel de Mas Mercè, com una croqueta de pernil que acaben de fer. Jo trobo que és una molt bona manera d'acabar la setmana.
Lliga'm tot, com el color negre.
Lliga'm tot, exacte. Hem de dir que amb el color negre ens fa guapos, doncs el cava, els escumosos ens fan guapos a nosaltres.
Doncs entra a la Guia Virgínies amb una oferta renovada al restaurant Nimo de Celrà. Moltes gràcies, Jordi.
Un plaer, Pep.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I ja hi som. Avui anem a veure si en Josep de Sant Gil d'Envió ha acabat de segar. Josep, què tal, com estem? Bon dia.
Hola, Pep, bones.
Què, s'ha acabat la sega o no hi ha?
Ja s'ha acabat.
S'ha acabat, no?
Sí.
Bé. A veure, va, escolta'm, fa uns dies ens vas parlar del Gran Pep, que vam fer un risotto. Avui necessitem un formatge que sigui diferent. Vam fer una pasta cuita, avui necessitem allò una mica de pell rentada, una miqueta més tendret. Què ens ofereixes per fer una bona amanida?
Mira, t'ofereixo una cosa nova, una cosa que encara no està al mercat, però ja estarà, i és una reinterpretació d'un formatge dels Alps. Tenim un amic comú, un gran mestre formatger, que és l'Abel Ibáñez.
Home, el gran mestre.
I com tu saps, cada any s'anava als Alps a fer la campanya del Paix, a fer Gruyère, i a part de Gruyère, fa un parell d'anys vaig fer una setmana a fer formatge i coneixent tot allò. Jo sóc un amant de tots els formatges dels Alps, des de les pastes cuites fins a les pastes més toves. I allà vaig descobrir un formatge que no coneixia, que és el Batxerín Fré-Bourgeois, que sembla bastant el que seria una raclet, però la raclet la trobo molt sosa i avorrida, i el batxerín el vaig trobar amb uns gustos a caramel, aquella cremositat, un sabor molt... Em va enamorar. I com que jo a casa som especialistes en llet de cabra, i la pasta tova és una cosa que mai l'havia tocat, però que tenia ganes de tocar-la, doncs bueno, hem fet una reinterpretació d'aquest formatge. És una pasta tova, de pasta rentada, lleugerament, que vol dir que li traiem un 10% del xerigot i li posem aigua. Això es fa perquè puguis tenir més cremositat, però no la lactosa, el sucre, se'n va amb el xerigot. Si deixes més xerigot dins del formatge, els bacteris tindran més lactosa i acabaran fent un formatge més àcid. Llavors, si li treus part de lactosa, tens més cremositat, però no tens tanta acidificació. Això és el que es busca, amb un equilibri, perquè si et passes, llavors són molt sols.
Clar. Home, i és aquells...
És una peça de 5 quilos, amb la pell rentada, amb aigua i sal, i aquest que tens tu tindrà uns 2 mesos i mig, 3 mesos, i jo penso que el formatge en 4 o 5 mesos ha d'estar vacial, ara ja està molt bo, però penso que encara ha d'acabar de créixer, diria.
Home, doncs farem una cosa, agafarem 4 o 5, un ens el menjarem a 3, l'altre 4, l'altre 5, l'altre 6 i l'altre 7, no? A veure quin ens quedem. No, clar, perquè aquest tipus de formatges tenen una vida molt llarga, no? És a dir, has de buscar allò, el gust que t'agrada en tu, la maduració aquella que t'agrada, no? Que a vegades pensem que ha de ser un formatge molt madurat, allò de 3 anys, o de 2 o de 1, i a vegades n'hi ha que no els hi cal.
Bueno, a veure, cada formatge té el seu punt òptim. Jo no sé fins on el puc estirar. I moltes vegades en els formatgers hem de fer, a vegades, allò que no tenim ganes. I és o vendre un formatge una mica més vell del compte perquè se'ns ha parat la venda o perquè tenim molta llet, o a vegades estirar una mica aquest acordeon i vendre el més tendre perquè no tens prou llet i has de contentar tothom. Però, clar, tots els formatges tenen el seu punt òptim. Amb aquell estem buscant. Jo penso que amb el cuidado que li tenim, les condicions, que no s'aixugarà, anirà guanyant en gust, en cremositat. També aquestes pastes toves tenen un punt que es passen, és a dir, que proteïtza molt, és a dir, torna molt cremoses, i potser el nostre mercat tampoc està tan habituat. Llavors és una cosa que hem d'anar trobant aquest equilibri on no doni problemes als botiguers, però treure-li el màxim potencial.
Doncs ho farem, escolta, agafarem aquest formatge d'escorça rentada per buscar-li aquesta trempera amb una bona recepta, que res, mira, aquesta tarda ja la tindreu a l'Instagram de La Fonda i de Crefa a punt per poder cuinar. A veure si avui cuines una miqueta, Josep.
Sí, ja té el nom trigat, que es dirà El Ninot.
El Ninot, perfecte.
Es dirà El Ninot perquè la meva mare, que va fer formatge, es diu Nati Ninot.
Home.
I és un homenatge cap a ella. El que passa és que el formatge és masculí i no podia dir-li la Ninot perquè no em sonava bé. En canvi, el Ninot sí, jo també sóc Ninot. O sigui,
clar.
És un homenatge cap a la Nati.
Un homenatge als Ninot.
Correcte. Mm.
Moltes gràcies, salut.
Una abraçada, Pep.
Adéu-siau.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Toca passejar-me entre vinyes. De fet, he vingut aquí a prop de mar, no arran, sinó a prop, a Calonja, a l'Empordanet d'en Josep Pla, il·lustre escriptor, i estic passejant entre vinyes perquè he quedat aquí amb una de les tres germanes. No és una de les tres bessones, sinó una de les tres germanes, que bé, que em sembla que ens explicarà moltes històries i, sobretot, aquesta resiliència i aquesta autenticitat de varietats autòctones i de varietats que em sembla que només estan en aquest indret de per aquí. Mira, ja la veig, aquí. Montse, què tal?
Bona tarda, benvingut.
Estàs cuidant la vinya, aquí?
Avui no, avui ho cuido tot, però la vinya no. La vinya ara ens porta poqueta feina. Està en moment de floració i comença a granar. Hem d'estar atents que no hi hagi problemes de mildiu, d'oïdi, però ara ella va fent sola, va creixent.
Home, amb el cap plogut aquesta primavera aquí a l'Empordà, no crec que aquest any tingueu de problemes de mildiu, no?
No, però a vegades enganya, eh? Perquè a vegades el que ens fa anar de corcoll són aquestes petites pluges, aquesta humitat que no rega, però que sí que permet als fongs començar a treballar, eh? Són tremendos, aquests. Però, bueno, de moment està preciosa, la veritat.
Montse, si dic masmolla, què és per tu masmolla?
Casa meva. Jo he crescut a Masmolla, és la casa de la família. El que passa que, a diferència d'altres famílies, és una casa que data de 1338. Llavors, portem generació rere generació, des de 1338 fins a dia d'avui, doncs sent pagesos. Però perquè és la nostra forma de viure, és l'única que hem conegut i és la que ni mai hem parat a pensar i senzillament hem seguit fent.
Tres germanes, totes tres, esteu dedicades al cultiu de la vinya?
Sí, cadascuna amb les seves coses, eh? Perquè la Núria és la més artista, jo poder sóc la més... No et sabria dir, definir-se el mateix sempre.
Ara m'hauries de dir això, no? M'ha dit, un artista, l'altre...
La Neus és l'ordenada, la pràctica, la que sempre organització, saps? I jo poder sóc la que més despistada o més creativa a vegades, però que no toco tant de peus a terra i necessito que m'aterrissin. Però sí, cadascuna amb el seu caràcter. Sí.
Fa pocs mesos, un dia anant a Can Roca, al celler Can Roca, a veure els amics, els germans Roca, veig en Pitu amb una caixa que venia amb el cotxe i carregat, diu, no, és que vinc de Masmolla, diu que això és una delícia. Clar, vosaltres el que feu aquí és bastant singular, eh?
Clar, ara és singular, a dia d'avui és singular, al segle XXI. Si retrocedéssim 120 anys o 130, seria el més normal del món. No hi havia supermercats, no hi havia una altra cosa que anar a pagès o als mercats a buscar la fruita, a buscar la verdura, a buscar el vi, l'oli, la llet, els ous. Era lo normal, les gallines. Jo recordo la meva àvia matant conills abans de Nadal. Vull dir que era normalitat. El que passa que s'ha imposat un sistema nou, modern, industrialitzat, de grans superfícies, d'exportació, de moure les coses, de globalització, i hem anat quedant petits, 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 hem anat desapareixent. Però encara n'hi ha, encara en som.
Però és curiós, i don per pensar, no?, que vosaltres avui en dia sigueu la raresa, no?, del comerç.
Mira, és una cosa que a vegades m'entristeix profundament i fa que després tingui una sensació de dir no, és que això pels nostres nassos ha de seguir. Perquè per una banda dius que trist que estigui desapareixent i que necessari que és. Perquè si seguíssim amb el sistema de monocultiu desapareixeria aquest paisatge que tu ara t'estàs rodejant. Tu estàs al voltant de vinyes de 50, 60 anys, oliveres antiquíssimes als marges, al costat hi ha abricocs i presseguers. Llavors, és un paisatge de policonreu, de tradició, de coses que no estan industrialitzades, però que són més manuals, més artesanals, amb els seus inconvenients, no? Perquè jo no vindré aquí amb una màquina d'aquestes oliveres a fer caure les olives. Al final, tot ho transformes en algo molt més manual. Però, fixa't quina diversitat, quina biodiversitat i sobretot la que no ets capaç de veure, perquè jo dic abricocs, però cada tres fileres és una varietat diferent i moltes d'elles empaltades per nosaltres perquè ja no es troben i sense voler estem fent una conservació enorme.
Clar, tot això suposo que també va venir de mamar-ho des de petites, no? Que un arriba i diu, no, és que jo vull seguir fent aquesta feina de família, aquest orgull de la pagesia, aquest ruralisme que ara també tant se'n parla, no? Clar, és que per vosaltres tot és natural.
Sí. Moltes vegades jo naturalitzava coses que quan surts a fora te n'adones que el que estàs fent no és normal. Això m'ha passat amb la carrera. Jo estudiava enologia i quan et comencen a parlar d'inocular llevats, de controlar fermentacions, temperatures, dius, ostres, nosaltres no ho estem fent així, no? O quan et parlen fora del món, et diuen empresa familiar i te la descriuen com cune, perquè és propietat de la família, dius, no, jo quan dic empresa familiar és que és la família la que treballa, no? És que som nosaltres els que estem al camp i els que estem venent el producte. Llavors ho comences a dir, ostres, doncs potser el que estem fent nosaltres no és tan normal ja, no? Però per mi era el que jo sempre havia viscut. Potser perquè visc en aquesta conca del Tinar, en aquesta Gàlia enmig de l'època dels romans, i per mi la Gàlia era el normal, però es veu que no, que allà fora, a fora d'aquestes gavarres, funciona d'una altra manera el món.
Clar, és que ja només veient aquesta vinya ja veus que alguna cosa és diferent, no? Perquè aquí, vinya emparrada, res de res.
No, no. I ara més que mai, més convençuda, eh? Sí que és veritat que veus la practicitat de poder passar amb una màquina i teòricament els fongs que te deia abans estan més controlats, però és que la veritat és que amb el canvi climàtic ara més que mai és important tenir-les en vas, que les fulles s'estiguin protegint els raïms perquè no es cremin les pells, perquè la maduració sigui més tranquil·la, però sincerament jo no ho vaig fer per això de deixar-les, ho vaig fer per carinyo, perquè dius, ostres, la vinya de l'avi, la vinya que ha empaltat el meu pare, ara no vindré jo aquí, la nena novata, a arrencar-ho tot i a parlantar que xerrar perdoné, no tindria cap mena de sentit. Per una banda, el teu cap de format, d'enologia, et diu, ostres, hauries de tirar per aquest camí, perquè és el que t'han ensenyat i el que t'han venut com la via de lo correcte. Però per l'altra banda, tu ets la filla, la generació que toca ara i el teu cor et diu que això no ho pots arrencar perquè et sap greu, perquè fora d'aquí saps que això ja no hi és. Llavors, és aquella sensació, és que si jo arrenco aquest cep, potser ja deixa d'existir, no? I aquesta responsabilitat cau sobre tu i dius, no, això no ho puc tocar, jo això ho he de conservar. Malgrat a vegades alguns d'aquests ceps i algunes d'aquestes varietats no són perfectes, però mira, tu m'has citat en Pitu, del Cella Can Roca, i ella em va dir unes frases que a mi m'ha ajudat molt, em va dir, és meravellosament imperfecta. I vaig pensar, ostres, és veritat, que meravellós que no sigui perfecta, també.
Sí, a vegades jo tinc un bon amic que formatger i ell sempre diu que alguns dels seus formatges són accidents afortunats, no? Aquesta meravellositat de la imperfecció que diu en Pitu reflexa una mica això, no?
Sí, i que no vull tallar oportunitats. Cada un, aquesta vinya on ara estem, hi ha al voltant de 14 varietats diferents.
Què? En sèrio?
Sí, i només en surten 4 botes. Llavors, bueno, bucois, que el meu pare em renyaria, que el bucoi és més gran que la bota.
Quan fa un bucoi? Quan hi cap?
Uns 600 litros, més o menys. Una bota no, és la de 300, és la meitat, per traduir-ho al llenguatge actual. Perquè si parles amb ell tampoc et parlarà de quilos, et parlarà de semals. Et dirà, de quin surten 40 semals, 30 semals, 25 semals, sí. Doncs... Antigament el copatge no hi havia tradició de fer-lo al celler. Això és potser una influència més francesa o més moderna. Antigament la gent, els pagesos tenien una vinya moltes vegades perquè era per fer el vi de casa, igual que tens el teu hortet davant del mas per fer-te el consum de casa. Encara que no ho facis en grans quantitats, sempre tenies aquella quantitat per tu. I aquí al poble hi ha moltes casetes encara que conserven la seva vinya, la vinya per casa. I en aquestes vinyes s'hi plantava una mica de tot. Primer, perquè així algú colliries, com que reparties el risc, no? Si aquesta no lleva tant, lleva més l'altra. I segon, no hi havia aquesta concepció del monovarietal perfecte, no? Doncs mira, una és molt aromàtica, l'altra no, una fa molt de grau, l'altra no, una és molt àcida, l'altra no, una lleva molt, l'altra no, i al final s'equilibraven, una compensava l'altra i surten vins molt xulos, per mi molt xulos, però que no identifiques, que tu poses el nas allà i dius, però aquí què hi ha? Doncs mira, aquí hi ha xarel·lo, malvasia, picapoll, picapoll a moscatella, planta càssia, blanc de les figueres, blanc de cera, roseta, colló de gall, moscat blanc i moscat negre. Ostres, doncs me'n falten dos o tres més, eh?
Escolta, de tots els que has dit, diguem-ne, allò de convencionals que conegui, no sé, el 90% de la gent, em sembla que només necessito un parell. Els altres d'on surten?
Sí. D'on surten? No, com és que han desaparegut?
Exacte.
No han sortit aquí. És que estem en un lloc molt especial, eh? Ja per caràcter. Som a vora mar. Aquí hi ha hagut vi des de l'època dels romans i al costat del mar, amb el qual hi ha hagut un moviment enorme. I la tradició aquí d'anar empaltant-nos les vinyes provinent de la vinya antiga ha fet que anéssim conservant tot el que ha anat passant per aquí durant 2.000 anys. Llavors, què passa? Que jo quan faig una vinya nova i empelto varietats, trio les que se m'han adaptat millor, les que m'interessen més, però a vegades em planto dos o tres més per la senzilla raó que no es perdin, perquè el meu veí m'ha dit, ostres, aquesta és molt bona i m'ha donat unes fleques, o m'ha vingut a ajudar i mala colada, també. O a vegades per error, te diuen que et donen una cosa i allà a mig te'n surt una altra, dius, ostres, aquí es va equivocar el meu veí donant-me, no? El meu avi, en concret, el meu avi es va equivocar i li va donar picapolla amb moscatella al meu pare per error. Són casualitats que han fet que barrejades amb la nostra tradició de pagesia tradicional s'anessin conservant aquestes varietats. Fins al punt que ara tenim més o menys en tot el poble al voltant de 90 varietats plantades, quan em sembla que en totes les denominacions de Catalunya deuen sumar 10, 11, 12, m'equivocaré, però no m'equivocaré de gaire.
Clar, a més a més, tu que has estudiat enologia i que has tingut uns professors, diguem-ne, de diverses parts de Catalunya o d'Espanya, quan tu els dius, no, és que nosaltres allà al poble tenim 90 varietats, es deuen tornar bojos, aquesta gent.
Sí, i crec que a vegades, quan tu dius tenim coses molt especials, no té valor la teva paraula. Bé, té valor, però ho dius tu, però potser és un error semàntic o potser és la mateixa varietat que aquella altra i li diem d'una manera diferent perquè aquí en el poble es diu diferent. Això passa, hi ha moltes varietats, el Monestrell, el Garrut, el... No? Llavors vam decidir, ostres, estem dient que tenim moltes varietats, però realment podrien hi ha algunes que senzillament el ximoll, el sumoi, potser senzillament són dos clons diferents, però és la mateixa varietat, no? I vam decidir contrastar-ho genèticament. Vam agafar tres vinyes de tres pagesos, d'aquestes antigues, empaltades per nosaltres mateixos, amb fusta, o sigui, si aquesta té uns 50 i pico d'anys, ha estat empaltada d'una vinya que ja també tenia 50 anys, i el meu avi va fer el mateix amb una vinya de 50 anys, per tant, genèticament, quan jo dic xarel·lo, estic parlant d'un xarel·lo que fa 150, 200, 300 anys que està aquí, no? Perquè prové de fusta que mai s'ha mogut d'aquí. I vam anar per aquestes vinyes i les varietats que nosaltres pensàvem que podien ser diferents. I de les 27 analitzades en van sortir 7, més o menys, minoritàries, que es coneixen, que se saben que existeixen, però que ja quasi bé no es cultiven, que han desaparegut una mica, i les altres eren úniques al món. Ningú les havia analitzat abans. I ens vam quedar a més varietats, que per nosaltres eren el més normal del món. Una d'elles, el mullí. Vi de mullí, vi de gatí. És que ja dita i tot, no? Era un vi de molt poc grau que engatava molt, perquè era el primer que sortia a la venda, perquè no es conservava bé perquè hi havia poc grau. Llavors, a més, el anaves beguent molt fàcilment i t'engataves, no? Vi de mullí, vi de gatí. Es considerava de mala qualitat perquè no, al fer 10 graus i mig, 11, en aquella època, i més treballant sense sulfits, a pagès i de més, clar, no es conservava, es picava, es feia agre, doncs gastem-lo ràpid, però no es considerava un bon vi. Però clar, estem al segle XXI i un vi suau és el que més agrada, i amb el canvi climàtic que te comentava abans, aquest vi que abans estava 10 graus i mig, 11, ara te salta 11 i mig, 12, i passa a ser un vi superinteressant, no? I té dita i es veu que és únic al món. Vam quedar al·lucinats.
Ara imagina't que això ho tinguessin aquí a l'altra banda dels Pirineus, en algun indret de França. No em sé imaginar, no? Els francesos, que si una cosa tenen és que són molt francesos. És a dir, ostres, no?
Ho sabrien vendre millor que nosaltres. Nosaltres no fem propaganda del nostre patrimoni. I a més, és difícil perquè a vegades, és això, passa molta gent per aquí caminant, passen a cavall, passen en bici, i veuen ceps. No saben diferenciar. I miren al bosc i veuen arbres. No veuen un pi o un roure o un faig. Arbres. És un bosc. I això és una vinya. I això, la meva germana, la Núria, va fer la presentació d'una d'aquestes varietats, la picapolla moscatella, i va voler ensenyar a la nostra clientela que és important que nosaltres, com a gent del territori, coneguem això i que siguem conscients que tenim coses que són ja molt minoritàries, però que són nostres, i que no són perfectes, però que són nostres. I si no ens les estimem nosaltres i no les sabem exportar aquest amor, és que desapareixen, no? I les hem de cuidar. I ara és el que et deia, al final ja no, és una tossuderia de dir, és que no vull que desapareguis, que em sabria molt de greu. N'hi ha 400 ceps, doncs fem ampolles d'aquests 400 ceps.
Clar, és que suposo que hi ha una cosa que és molt important aquí, que és aquesta responsabilitat que teniu les tres germanes, dir, ostres, si aquí es fa vi des de fa mil, no? Des del 1300, i qui sóc jo per canviar el present, no? Per alguna moda o per algun pensament o per alguna filosofia que ha entrat en el món del vi?
Clar, és que a més el món del vi, i en tots els mons, la cuina m'imagino també, no sóc del sector, però al final hi ha noves idees, noves persones, va canviant, va mutant, però aquella base hi ha de ser. Aquella base tradicional, aquella cuina de casa, la catalana, ha d'estar al costat, en paral·lel, és el teu fons, la teva base, i a partir d'aquí explota i fes el que vulguis. I jo entenc que hi hagi cellers moderns que estiguin fent els experiments que vulguin, i jo disfrutaré molt estant aquestes coses, però hi ha algú que ha de tenir aquest paper de conservar aquests gustos històrics, i aquí el tenim. Llavors, ara, renunciar a ell per fer una cosa diferent, deixes orfe d'aquesta cuina catalana, no? Deixes orfe a la gent del sofregit a canvi d'una altra cosa que pot ser molt xula, però també han de poder tenir aquesta cuina típica. Llavors, quan la gent prova un vi molt ben fet, amb puntuacions Parker espectaculars, o aquelles gold medals, o aquestes coses, segur que el disfrutaran molt i tindran un gust a la boca que els farà divertir o els hi despertarà alguna emoció. Però no seran les mateixes que aquí. Quan la gent arriba a casa i només d'entrar al celler, si vols ara hi anem, entren i diuen, oh, aquesta olor, i tasten el vi i diuen, ostres, que em recorda a casa l'avi quan jo era petit. És tan maco aquesta connexió. No, és, o sigui, els gustos, les aromes et connecten una part del cervell que altres coses, la música potser és capaç de fer-ho, però poques coses més, no? I de cop tens aquell flashback i ja veus, tu sents una olor d'un sofregit pel carrer i tu ja veus les estovalles de quadre, el plat d'Oralex, no sé com dir-ho, no? Te situes. I aquesta gent, quan prova els vins de casa, es situa aquelles cases de pagès de fa 50, 100 anys, que ara ja han passat de moda, el que deies tu, que han brillat més altres projectes i que se'ls ha donat molta força, i potser nosaltres no ens hem sabut vendre ni hem sabut estimar la pagesia. I a vegades, jo crec que la medalla l'estem rebent nosaltres, perquè avui m'estàs entrevistant i és algo molt raro.
No hi estàs acostumada?
No gasta.
Doncs escolta, tens un do de la paraula espectacular.
Xerraire soc.
No, però mira, saps què vol dir això? A mi sempre em diuen, quan una persona pot dir les coses ben dites així, és que té molt clar el que està fent. És a dir, potser no parlaràs mai davant de la gent, però hi ha una cosa espectacular i és que tu saps de què parles.
Sí. I a més, amb la il·lusió de posar les medalles a les persones que realment han cuidat això. Perquè potser és una de les coses que volem transmetre. Si aquí hi ha aquestes varietats és perquè la generació abans de nosaltres ha cregut en ella, i l'anterior també, i les han empaltat, i s'han ajonellat aquí, i han posat una fleca, i l'han cuidat, i l'han fet créixer, no? I és una generació, l'anterior a la nostra, en què va ser el boom del vi de marca, que se li deia, el d'etiqueta, noms així. I era un moment en què tothom estava fent el canvi i ells no el van fer. I eren vistos com, pagesots o pagès, amb aquesta... A Catalunya fer-se el pagès vol dir fer-se el tonto, no? I ostres, nena, a mi em deien, tu que tens cap, estudia, no et quedis a la terra. Era com... Si no servies, doncs feies de pagès. Contemplar que una persona que pot estudiar pot voler triar aquesta opció, perquè potser valora més el fet d'estar fora, a l'exterior, en contacte amb la natura, veure com canvien els cels, potser per mi és prioritari a desenvolupar una altra faceta més mental o més racional. Llavors, aquella generació en què els deien on te vas fent el bixí sense filtrar-lo, sense posar-hi sulfits, on te vas amb aquestes varietats, que has de plantar merlot... Aquesta generació tossudament van decidir que seguien fent el que havien fet sempre, malgrat semblava que anessin amb un cotxe vell. I ara, a dia d'avui, és curiós, som els últims, i ja no som un cotxe vell, ara som un cotxe clàssic. I si tu vols provar aquestes varietats, és que ja no queden enlloc més. I una concentració de diversitat, poder al món no hi és. I t'ho estic dient molt ràpid, però si tu pares a pensar és que poder no hi és en tot el món, eh?
Anem al celler?
Pa!
Mira, és que clar, poques vegades un quan entrevista a una persona i aquesta sabia... Aquí tenim la sort a la fonda, Montse, de que tenim la gran sort de tenir molts amics i amigues i tenir molta saviesa. Però és clar, una cosa és de parlar de coses que un coneix i l'altra és que se posi la pell de gallina, sobretot perquè és que se't veu tan clar que el que vols, no? I sobretot el que no vols.
El que no vull, exacte. Però no he tingut sempre la mateixa claredat, eh? Jo quan vaig sortir de la carrera tenia com la sensació de que ho estàvem fent tot malament. Deia, ostres, que és que m'estan ensenyant a fer el contrari de que estic fent. M'estan dient, no, per fer un bon vi has de fer un monovarietal, veïmar tot en el mateix punt de maduració i llavors ja faràs el copatge al celler. I jo arribo aquí i em trobo com una vinya, tot plantat, una verda, l'altra madura. Això és un pupurri.
Ai, dius, 14 varietats amb una vinya, no?
No els puc veïmar de 3 en 3 els ceps. Llavors, ostres, agafo i quan la mitjana està equilibrada vaig a veïmar, però sí que en tinc una de sobremadurada, una que està bé, una que encara és verda, no? Teòricament, això no s'aguantava per enlloc. Les fermentacions sense control de temperatura, però què estàs fent, que no controles les volàtils, no sé què. I no sé què passa, abans li deien màgia, però surt bé. Clar, llavors, com que sortia bé, per què canviar-ho, no? I la veritat és que va ser dur perquè tenies la sensació que ho estaves fent malament, els teus companys treballen d'una altra manera, el teu entorn, els teus sommeliers al voltant teu valoren els vins, si hi havia una reducció, si hi havia qualsevol coseta, li donaven més importància, potser tota la feina que estaves fent a nivell de territori, a nivell de conservació, només valoraven molt fredament el resultat final, no? Fins que arriba un moment en què hi ha un clic, començo que a anar a tastar vins, mira, amb en Carlos Horta del Villamàs, a França, començo que a conèixer productors de vins naturals i dic, ah, el que faig és vi natural, no?
Van posar-hi una etiqueta, eh?
Bueno, estaves com més amb gent que treballava com tu i que li posaven un altre nom, no era vi de pagès, però era vi natural, però, ostres, m'encaixa, no? Igual que ara, jo sempre he anat a mercat a vendre la fruita i ara hi ha un nom que es diu venda directa i quilòmetre zero.
Proximitat.
I són noms nous que t'etiqueten i que t'engloben, però en el fons l'etiqueta ja hi era i el concepte ja hi era, que era pagesia, territori i vendre a la gent del teu voltant el que tu produeixes. I si tinc fruita, fas marmelada de la fruita que tinc madura o que m'ha picat l'ocell. I si tinc raïms, els conservo com? Pues fermentant-los i guardant-los en ampolles. És l'única manera de conservar aquestes fruites. Al final, nosaltres fem fruita.
Jo un dia vaig arribar a casa amb un parell d'enciams i li vaig dir al meu pare, mira, us he portat dos enciams ecològics. I el meu pare em va preguntar què volia dir això d'ecològic. No? I vaig dir, bueno, diu, és que no s'hi tiren pesticides ni res d'això. I diu, vaja, diu, com hem fet sempre a casa, no?
Exacte.
I et queda una cara de dir, clar, sí, el que sempre s'ha fet a casa, no?
Sí. Vaig anar a una cata a França i m'han dit, això és un ancestral, i jo, ah, doncs, no sabia el que era. I m'ha començat a explicar, no, això, perquè quan el vi encara està d'una densitat elevada, el posem a l'ampolla, tal, esperem que faci la fermentació de manera natural. Dic, ah! O sigui, el que em passa a mi amb aquells vins que no m'acaben de fermentar a la bota, i quan embotello, de cop, em fermenten. Jo sempre faig la broma que dic que no faig ancestrals, que faig accidentals, perquè hi ha anys que no vull que facin bombolla, ara mateix en tinc una a la llista a la venda, que penso, d'aquí dos dies em farà gas i no ho vull, i li estic dient a la gent, beveu-se'l ja, beveu-se'l ràpid.
Clar, però és que estem parlant d'una cosa, Montse, estem parlant d'un producte que és viu, no? I que podrà ser d'una manera o d'una altra, però canvia, muta, no?
Sí, És que al final els vins sempre han estat vius, els formatges sempre han estat vius, la llet sempre ha fet tel. El que passa és que ens hem acostumat a comprar llet al súper i no té tel, però a casa meva embullien la llet i feia tel. Llavors els vins sempre havien fet posis, sempre havien refermentat, el xampany el van inventar. Va sortir. I els meus avis, les ampolles més velles, estan als taps posats amb un cordonet fent una creu perquè el tap no s'escapés. Per tant, els hi passava. I ara sembla que haguem inventat els ancestrals, però és que els ancestrals han existit sempre.
De fet, són ancestrals per alguna cosa, no?
Sí, perquè venen dels nostres ancestres.
Montse, quan he arribat aquí, jo estava mirant i aquí hi havia gent que estava volia comprar Vital i parlava molt del jaquer. Yeah. Què és això del jaquer?
És una de les varietats que tenim aquí a Calonja. És un bitxo raro, eh? Hi ha moltes teories volant. Segurament és un híbrid. No sabem segur si és d'origen humà o espontani en la naturalesa. Hi ha bibliografia que diuen que més recent, de fet, que diuen que no, que és un híbrid, que és un creuament que va fer l'home. Però és curiós perquè hi ha llibres antics, de principis de segle, de segle XXI, no XX, és que jo sóc del 83, encara estic al segle passat, com tu, no? Suposo.
I tant, i tant.
Oh, és que me venen nanos, que ja som molt jovenets, eh?
No, aquí ja...
Sí. I llavors, a principi, el 1910-15, no te sabré dir l'edat exacta, hi ha llibres de viticultura que parlen d'aquestes varietats. I clar, quan nosaltres busquem informació de les nostres varietats, com que avui en dia no hi ha bibliografia, hem de tirar de llibres vells. I allà sí que trobes empel·lografia, trobes descripcions, i hem trobat el jaquer descrit, i el descriu com un creuament, però espontani en la naturalesa. S'han creuat, s'ha multiplicat. Hem multiplicat aquests clons, perquè hem vist que és una varietat que resisteix la filoxera, hem vist que té una arrel més resistent, i que el raïm que dona, malgrat és diferent, perquè fa unes boles molt petitonetes, té més gra i més gra i pell que no polpa, però bé, està donant uns vins diferents, però aquí molt coneguts. De fet, aquí li diuen el vi de les bruixes.
El vi de les bruixes. Clar, ara si em dius això, em dius molta polpa, molt gra i poc... però molta pell.
Molta pell, molt de gra i poca polpa.
I clar, aquesta varietat no és rendible, no diríem?
No. Clar, segurament és un dels factors que va treure el dels interessos de la gent. Talles raïms i no fas quilos, no fas suc. Llavors, potser no interessava en aquest sentit. Però sí que el fet de ser un creuament, que em sembla que és un 70-80% vitis vinifera, té un petit percentatge d'hibridació, eh? No és molt gran. Però és més resistent que els altres. No l'afecten tant els fongs, no es podreix quasi mai el raïm. Llavors, clar, de manera ecològica que abans comentàvem, hi treballes amb una facilitat enorme.
Escolta, però quin celler teniu aquí? Això és un museu, no?
Sí, és un museu, però està viu, eh? És un museu en funcionament, per tant, no és un museu, és una activitat viva. De fet, nosaltres, això no és... És etnologia, és ètnia, és part viva encara. Hi ha una societat, un vincle amb els teus clients. O sigui, lo bonic d'aquí és que no estem intentant protegir només... És una bola molt gran. Intentem protegir les varietats antigues. Intentem fer el vi com el feien els nostres avis, amb aquests bocois antics de 70, 100 anys, que per tant donen uns gustos molt diferents. A més, les fermentacions són naturals, com s'havien fet sempre. Per tant, els vins que surten pues, trenquen una mica l'esquema de la joventut, però no de la gent gran. Vull dir, la gent gran poc li ha d'explicar que un vi pot refermentar. Vull dir, ho tenen més que assumit. Però a més, el venem a casa, la gent ve aquí, obre el maleter del cotxe, Montse, què tens? Tinc això, tinc l'altre. Altre, carreguen el vi. Aquest contacte directe amb el client és que no fa falta etiqueta, és que ells saben que són aquí, tasten el vi, saben quina bota s'emporten. Vull dir, i al final, l'última cosa que per mi més bonica, conservem, a part de tot aquest tarannà, un vocabulari viu, no? Una manera de parlar, una manera de fer, un paisatge. És que és una bola tan gran que a vegades em costa a mi de visualitzar-la. Però sí.
Home, ara que estàs parlant de parlar i de, per exemple, del català, de la llengua catalana, no? Que bonic que és trobar-te en tants indrets a Catalunya que tenen noms tan diferents, només aquí mateix, no? La paraula bramar o veïmar, com dieu
sí,
vosaltres.
Sí, veïmar de veïmella. Per nosaltres, aquella petita falç amb què es veïmava era la veïmella, i per tant nosaltres anem a veïmar. Veïmelles amb mai, te'n vas a veïmar. Nosaltres no diem sarments ni vegues, diem tòries, per exemple, i moltes coses... Ui, te'n diré una, va. No, no és políticament correcte, però la derrapadora a Calonge és la folladora.
Jo, ah, sí?
Sí, i la gent són xerrates normals i diuen no folles o no folles el rei, i tu vas dient perdoneu, que la gent de fora us mira amb cara rara, no ho veieu? Però sí, la folladora, perquè treia la part verda, la part de fulla, la part de... I ho diuen amb una naturalitat, sí.
Bueno, clar, digue-li amunt de la Garrotxa la paraula cardar.
Ah, sí, clar, és una connotació molt diferent, eh?
Nosaltres cardem per tot.
Per tot. Doncs aquí follem.
Escolta, aquí veig moltes botes, jo no sé com us organitzeu aquí, perquè, Déu-n'hi-do, quina feina hi ha, eh?
Ja, és molta. Crec que sempre m'equivoco amb el número, tinc molt mala memòria. Crec que n'hi ha uns 160 i 50 de petites de 300. Però tu t'has d'imaginar com si això fos la meva tina d'acer inoxidable. Saps què vull dir? És allà on jo estic fermentant els vins, i en alguns hi crio, però molts potser només serveixen per fermentar, treballen 4 mesos i ja està, i tornen a quedar buits.
Però vosaltres fermenteu aquí mateix.
No t'estranyaria, crec, però aquí de cop dius, oi, n'hi ha moltes, i perquè els abeus en petites quantitats i fermentem aquí. O sigui, al setembre obrim portes, entren els remolcs de cul, tot va dintre de la premsa, i llavors si la vinya en té 14 varietats, doncs 14 varietats de dintre la premsa, tot el most va a la tina, que és on abans es trepitjava amb els peus, i és molt pringós, eh? És molt guai, però tardaríem...
Home, bona pell, eh?
I a més tardaríem moltíssim. Jo dic, ara els meus peus són una premsa, però en aquella època era la canalla, la gent jove del carrer...
Montse, moltíssimes gràcies per la teva saviesa i per les teves ganes de compartir.
No, ja veus, a mi no m'agrada tenir micros a davant, però si dius que ho faig bé, m'apunto i espero que t'hagis sentit com a casa, tu també.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar avui, una frase del xef Alain Ducasse, que diu... La meva passió és la transmissió del saber, és a dir, formar a col·laboradors professionals a qui dono la posició de cap de cuina o de director. Esperem que us hagi passat molt bé en aquesta fonda i ja ho sabeu, que cada dia de dilluns a divendres ens trobeu aquí de 1 a 2 del migdia. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama, i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors.